Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. 17 anys després de posar-ne la primera pedra, s'ha inaugurat el Parador d'Eivissa, el primer establiment d'aquest tipus a la comunitat. El camí per fer realitat el projecte, ubicat a Dalvila, ha estat ple d'entrebancs, com la troballa el 2011 de vestigis fenicis que obligaren a suspendre les obres, represes novament el 2019, amb una injecció important de finançament. En total, 47 milions d'euros per enllestir les instal·lacions que avui han inaugurat les autoritats i han posat una placa, però que fins dia 10 de març no comencen a allotjar clients. Una infraestructura de 66 habitacions, de les quals 25 s'han hagut de destinar a treballadors per poder així completar la plantilla, fet que palesa una vegada més el gran problema de l'habitatge a l'illa. I d'habitatge se'n parlarà i molt demà al Parlament amb la proposició de llei de Més per prohibir-ne la compra a no residents, que no sortiran davant pel rebuig de la dreta, que rebutgen haver d'imposar als ciutadans a qui vendre casa seva, tot i la crisi habitacional actual. Són assumptes que marquen l'actualitat d'avui dilluns, 23 de febrer. Es compleixen 45 anys de l'intent de cop d'estat i el govern espanyol ha anunciat que demà desclassificarà els documents sobre aquell episodi. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pels problemes que dona el nou sistema de la targeta sanitària.
Després de la migració feta el cap de setmana, que va deixar inhabilitada la targeta per expedir receptes electròniques i recollir medicaments a les farmàcies, avui el sistema Signa ha registrat incidències. Segons el Col·legi de Farmacèutics, afecten els apotecaris, hospitals i centres de salut. El govern precisa, però, que les errades es donen la dispensació, no la prescripció, i que es fa feina per resoldre la incidència.
Es posa en marxa un nou programa per afectats pel suïcidi d'un familiar o d'un amic.
La iniciativa de la Conselleria de Salut i la Creu Roja té un abast potencial de 400 beneficiaris a l'any per l'impacte que pot tenir cada cas. La idea és acompanyar aquestes persones que poden viure d'una manera totalment diferent al dol, que és molt complex, de vegades per l'estigma que du associat.
Després d'unes setmanes de vent i mala mà, ara ja amb calma, avui parlem de nou d'arribada d'embarcacions de migrants. Entre les 4 de la matinada i les 9 del matí han arribat a Formentera 3 amb 56 persones a bord. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. La primera barca arribava al voltant de les 4 de la matinada a la zona de Ram, on la Guàrdia Civil ha interceptat 14 persones d'origen magrebí. La segona ha tocat terra sobre les 7, molt prop d'allí, a la zona de S'Estufador. Ho ha fet, en aquest cas, amb 12 persones a bord, també d'origen magrebí, i quan eren prop de les 9 del matí s'ha donat l'avís d'una tercera embarcació a 20 metres de la costa. En aquest cas, la barca hauria xocat amb unes roques i els 30 ocupants d'origen subsaharià que viatjaven s'haurien refugiat en aquestes, d'on han hagut de ser rescatats per la Guàrdia Civil. Dues d'aquestes persones han hagut de ser ateses per hipotèrmia.
El Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa per estudiar la càrrega viària. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Estaran operatives d'aquí 2 o 3 mesos i formen part de les mesures que l'Institut Insular posarà en marxa per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Així ho ha afirmat avui el conseller Insular de Mobilitat després de reunir-se amb la patronal del Rent-a-Car de les Illes, Baleval.
Menorca rebrà 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per modernitzar el cicle de l'aigua a tots els municipis. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és a reduir fuites, a renovar infraestructures i millorar la resposta davant pluges intenses i sequeres. Una de les intervencions destacades és el polígon de l'Alló. S'ampliarà la xarxa de pluvials per prevenir inundacions durant episodis de pluges intenses.
Pel que fa als esports, el Reial Mallorca continuarà una setmana més en posició de descens. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells van perdre ahir per 2-0 contra el Celta de Vigo i són antepenúltims a la classificació. Iago Aspas va ser l'autor dels dos gols, el primer de penal al 85 i el segon al 95. El Mallorca no va xutar a porteria en tot el partit i sumara 3 derrotes consecutives. Pel que fa a l'U d'Eivissa, els blaucels van perdre per la mínima al camp del Terol amb un solitari gol Duarredon al minut 7 i es troben a 4 punts del descens. I en futbol sala, la Champions, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 7-4 el Riga en el partit d'anada dels quarts de final.
I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat una setmana que en conjunt serà molt tranquil·la. Deixem enrere la inestabilitat de les setmanes anteriors. Avui, molt de sol arreu de les illes, vent que bufarà fluix, principalment de mitjorn, i condicions marítimes també amb molta calma. La temperatura variarà poc també respecte d'ahir. Tornarem a tenir un termòmetre més elevat del que tocaria ara mateix, amb una màxima que girarà aproximadament entre els 17 i els 22 graus. I en vista demà, tampoc tindrem grans canvis en el panorama. Tindrem una mica més de presència de núvols alts, però igualment també amb molt de sol, el vent tornarà a ser dèbil i la mar també es mantindrà plàcida. I pel seu costat, la temperatura també variarà poc respecte d'avui. En definitiva, ens esperen unes jornades marcades per la calma i en la que tindrem també molt poc canvis.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el parador turístic d'Eivissa ja és una realitat. Aquest matí s'ha inaugurat el primer establiment d'aquestes característiques a les Balears. S'ubica al recinte històric de Dalvila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros als primers clients, però no arribaran fins al dia 10 de març. David Ventura, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un projecte que va començar l'any 2004 i la primera pedra es va posar fa 17 anys. Aquest espai comptarà amb 66 habitacions, 41 per a clients i 25 per a treballadors. Una situació que és un exemple del problema de l'habitatge que hi ha a Eivissa i de la necessitat de subministrar allotjament si es vol trobar personal. Escoltam el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu, perquè aquí, clar, un pot veure des de ruïnes dels fenicis de totes les petjades que al llarg de la història hi ha hagut en aquesta illa.
Les múltiples troballes arqueològiques han obligat a refer el projecte en diverses ocasions. Finalment, s'han pogut integrar elements com una murada fenicio-púnica o les restes d'un temple romà. Una feina de preservació que ha destacat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
El castell no és només un hotel. I ho dic amb el convenciment. Aquest no és un parador més. És un símbol singular, profundament lligat en el respecte i conservació de la nostra història com a poble. Un enclavament que ha estat testimoni de cultures diverses que han deixat empremta en cada pedra, en cada mur d'aquest edifici.
Un dels objectius del parador és revitalitzar la zona històrica de Dalvila i fer que els propis eivissencs retornin a aquest barri de la ciutat.
I de la relació entre turisme i habitatge és cada vegada més clara. Menorca elimina la llicència turística a 260 habitatges ubicats als nuclis urbans. El lloguer turístic no està permès en aquestes zones i el Departament d'Ordenació Territorial i Turística ha donat de baixa les places en una actuació d'ofici Excel.
S'espera que ara aquests immobles es destinin a lloguer residencial. En els darrers dos anys i mig, des de juliol de 2023, el Consell de Menorca ha eliminat quasi 1.300 places turístiques. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
De les 1.300 places donades de baixa, 867 passaran ara a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions zones aptes per a aquesta activitat.
I, mentrestant, una nova promoció de 10 habitatges a preu limitat a la barriada de Pere Garau, a Palma, estarà enllestida el mes d'agost. Són pisos que s'estan construint a uns antics locals comercials del carrer Josep Darder, una reconversió de l'espai en apartaments d'una única habitació amb una superfície d'entre 60 i 70 metres quadrats cadascun, a preus que oscil·len entre els 184.000 i els 205.000 euros.
El paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge aprovat fa 2 anys pel govern ha permès la reconversió d'aquest antic local comercial en habitatges. A canvi, la constructora els ha de posar a la venda a un preu limitat, superior al fixat pels habitatges de protecció protecció oficial, però un 30% inferior al de mercat. Els interessats han de complir uns requisits, com per exemple dur un mínim de 5 anys empadronats a Palma, però és la promotora la que té la darrera paraula a l'hora d'elegir-ne els candidats. Avui el conseller del RAM, José Luis Mateo, ha visitat la promoció per conèixer de primera mà el projecte.
Los precios oscilarán entre 180.000 y 204.000 euros las viviendas. Son viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados. Además son viviendas, insisto, cada una con una de una habitación, un dormitorio doble y bueno, a partir de ahí, insisto, creo que son precios muy ajustados y sobre todo, lo más importante para nosotros, volvemos a insistir en vivienda para residentes en Balears de locales que estaban abandonados.
Hi ha ara 10 habitatges en construcció, dels quals 8 estan adquirits. Samuel Pérez és l'arquitecte del projecte.
El espacio era totalmente diáfano y aquí encajar yo con una distribución mínima que sea cómoda, el máximo de viviendas posibles. El promotor lo que quiere era sacar el máximo rentabilidad al espacio. Entonces fue encajar que las viviendas fuesen cómodas, que tuviesen el espacio necesario y que tuviesen la ventilación y ventanas a las salidas y salieron 5 por planta, que son 5 viviendas cómodas, entre 65 y 80 metros cuadrados.
Es tracta d'un projecte privat que el govern emmarca en el seu pla de xoc d'habitatge impulsat aquesta legislatura, tot un seguit de mesures amb les quals, segons l'executiu, ara mateix es planifiquen 7.300 cases per a residents a preus inferiors als de mercat.
I també sobre habitatge, Més per Mallorca retreu al Partit Popular i a Vox que rebutgin la seva proposició de llei per prohibir-ne la compra a no residents i qüestiona a qui es refereixen quan parlen de prioritzar els residents. La proposta arriba demà al Parlament. Populars i Vox consideren la iniciativa inviable i demagògica, mentre que el PSC hi donarà suport. Marta Puyalto.
El portaveu dels ecosobiranistes mallorquins, Lluís Apestegui, ha carregat contra el PP i Vox per no voler tramitar la proposta.
Especular en el nostre habitatge mentre la gent treballadora no pot llogar ni comprar una casa, no te volem. Si no són capaços d'això, que diguin clarament quina és la seva pàtria i qui són els seus compatriotes. I la seva pàtria i els seus compatriotes, l'especulació i el fons d'inversió.
El Partit Popular argumenta que no es pot imposar a qui s'ha de vendre i destaca l'impuls per part del govern, diu Sebastià Sagreres, d'habitatge públic i a preu limitat.
Creiem que per la gent d'aquí han de ser vivendes públiques fetes pel govern o ser vivendes a preu limitat fetes gràcies a mesures del govern. Però aquelles vivendes privades, que a més moltes d'elles són propietat de mallorquins, de menorquins, de vicents o de formenterans, nosaltres no som qui, per dir-los en els particulars, en qui han de vendre que seva.
Vox és partidari de limitar l'accés a un habitatge, però amb matisos, Manuela Cañadas considera populista la iniciativa de Més.
Claro que estamos de acuerdo, sobre todo en emergencia habitacional. Lo que no estamos de acuerdo es impedir que la gente de cualquier comunidad española pueda comprar en Baleares o que se limite a que tú, porque ya tienes una vivienda, no puedas comprar otra.
El PSIP ha anunciat que hi votarà a favor. Iago Negreuela defensa que cal adoptar noves mesures davant la crisi d'habitatge i també en turisme. Creu que el govern fa el contrari del que seria necessari.
En toda la materia turística lo que se está buscando es favorecer a grandes propietarios, como pasa en la Serra Tramuntana, favorecer a grandes compañías, como pasa con Airbnb y Uber, y desde luego no adoptar ninguna medida que vaya en esa dirección.
A més de la proposta dels ecosobiranistes, a la sessió d'aquest dimarts també s'han debat una altra d'Unides Podem per frenar l'especulació.
També la presidenta del govern, Marga Proens, s'ha pronunciat sobre aquesta iniciativa. De més, acusa la formació de ser populista i a més assegura que la seva proposició topa amb la legislació europea.
Perquè podem estar més o manco d'acord, però la realitat és que en aquest moment la legislació europea i comunitari no ho contem. I que ja ha fet observacions amb altres intents que han tingut altres regions europees de legislar en aquest sentit. Per tant, jo crec que després de 8 anys de no fer polítiques, que ara el que se posi damunt la taula sigui per enganar i per emboar els ciutadans, crec que mereix la nostra oposició.
Són les 2:14.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El nou sistema que regula l'ús de la targeta sanitària comença amb problemes. Aquest cap de setmana l'IB Salut n'ha suspès l'ús per poder fer el canvi i aquest matí s'han produït errades puntuals, segons el govern, més greus, segons els farmacèutics, que parlen de fallida total. Aquests professionals demanen als ciutadans que vagin als centres de salut perquè els facin la recepta en paper i així poder-los donar el medicament si es tracta d'una urgència.
El president del Col·legi de Farmacèutics, Vicenç Terrades, ha explicat que només han pogut expedir fàrmacs amb targeta sanitària de 8 a 8 i quart del matí, que quan s'han connectat el mig miler de farmàcies de les illes a la xarxa de Nova, el sistema ha caigut. El mètode va funcionar ahir diumenge, ha dit Terrades, perquè en cap de setmana només s'hi varen unir les farmàcies de guàrdia. Però avui de matí, després, com dèiem, d'un quart d'hora en funcionament, la connexió no ha aguantat.
Sí, un poc de crisi, no?, perquè ve la gent i no poden treure la medicació. Allà segueix la contingència de que si van al centre de salut li fan la recepta en paper, si és una urgència.
El govern desmenteix que la caiguda del sistema sigui general, reconeix que hi ha incidències puntuals en el rendiment de la capacitat de gestió del Sigma, el nou sistema de recepta electrònica, unes incidències que consideren esperables després de dur a terme el canvi del sistema durant el cap de setmana. El Servei de Salut, diuen, està treballant per solucionar els problemes com més aviat millor.
Tot això quan la vaga de metges de la setmana passada passa a facturar les llistes d'espera de la comunitat. Segons ha informat la consellera Manuela García en una entrevista a l'informatiu matí, hi ha 30.000 pacients més pendents de ser citats per la sanitat pública.
Xifra que ha anat engreixant des que els metges començaran a fer protestes al juny. Només de la setmana passada s'han de reprogramar més de 20.000 cites i operacions. I per evitar aquesta demora vagi a més amb les vagues setmanals convocades per als pròxims mesos, García demana al govern de Pedro Sánchez que intenti solucionar el conflicte. En una entrevista a l'informatiu matí ha demanat a la ministra de Sanitat que s'assegui amb els metges
que lleguen a acuerdos, porque realmente esta situación es muy grave. Y aunque vuelva a repetirse a una huelga nacional, la están pagando y sufriendo todos los ciudadanos de Baleares.
Per altra banda, el govern nega les negligències a les noves flotes, a la nova flota d'ambulàncies que ha denunciat la UGT. Segons el sindicat, s'han superat tant el nombre de passatgers com el pes permès per les titulacions de qui condueix aquests vehicles.
Això tot i que en detectar-se l'excés de pes es varen eliminar alguns elements com rampes d'accés per fer-los més lleugers i que es poguessin manar amb el carnet de conduir. Bé, segons UGT, però, si el vehicle hi viatgen 6 persones, ja superarien el pes permès. I en aquest punt també apunten que els papers de les ambulàncies només autoritzen 4 ocupants, extrem que també ha negat el director general del Servei de Salut, Javier Ureña.
Parece que hay una divergencia entre lo que dice la ficha técnica y lo que dice el permiso de circulación. Lo que prevalece legalmente es la ficha técnica, y la ficha técnica es correcta, indica 6 ocupantes. Esto por un lado, y luego respecto a los pesos, en ningún momento ha habido incidencia y en ningún momento se ha superado los pesos permitidos. Bueno, en definitiva, los transportes siempre han sido absolutamente seguros y el uso de las ambulancias totalmente correcto.
I us avançàvem en titulars. Personal de la Creu Roja atendrà supervivents de suïcidi gràcies a un protocol signat avui amb l'IB Salut. Es tracta d'una iniciativa del govern en el marc del Pla Estratègic de Benestar Emocional i de Salut Mental dirigida específicament a persones que han perdut un familiar o amic per suïcidi.
El conveni està dotat amb 30.000 euros per als pròxims 2 anys. La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ha explicat que s'han decidit a cercar aquesta fórmula davant la complexitat del dol per suïcidi de qualque familiar o amic.
Bueno, és sempre molt difícil d'entendre i la veritat és que la gent solen arribar, doncs, a part d'aquest dol molt complicat, doncs moltes vegades amb aquesta culpa, no? Amb aquesta sensació d'haver pogut fer alguna cosa més o amb aquesta sensació de sorpresa o un estat de xoc, no? És un dol que té moltíssima complexitat a l'hora de tractar-lo.
Els familiars o amics d'una mort per suïcidi poden acudir directament a la Creu Roja o bé explicar la seva situació al metge de capçalera. A partir d'aquí es pot derivar al servei de psicologia, d'atenció primària i alhora al grup especialitzat de la Creu Roja. El president de la Fundació Creu Roja Les Balears, Mateu Ballester, ha explicat que més que una teràpia psicològica, la Creu Roja oferirà suport emocional i grups d'ajuda mútua.
Ya tenemos, que digamos, un recorrido con programas que teníamos con la Cruz Roja Te Escolta. Entonces ya atendemos a este colectivo de las personas vulnerables. Apuesta también por acciones comunitarias, formación, sensibilización, para que estas personas puedan llevar su duelo con dignidad y sobre todo también explicar un poquito a la comunidad el problema este del suicidio.
Tot per mirar de desestigmatitzar el suïcidi, contribuir al fet que deixi de ser un tabú i facilitar així el dol a les persones que sobreviuen a algú proper que ha mort per aquest motiu.
Els agents de Medi Ambient de les Illes comptaran amb 30 nous vehicles. La renovació de la flota era una de les reivindicacions del col·lectiu i ha tingut un cost de més d'un milió d'euros que ha assumit la Conselleria d'Agricultura.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que els nous vehicles repercutiran en una major seguretat pels agents mediambientals, ja que cap vehicle tindrà més de 12 anys d'antiguitat. Amb la incorporació d'aquests cotxes nous, la flota del Servei d'Agents de Medi Ambient arriba als 61, una xifra superior a la flota de les dues darreres legislatures.
Aquest govern ha adquirit un total de 54 vehicles nous. Entre aquests 30 que presentam avui destinats a NetZames i 24 en els agents de Sibanat. Mentre que durant els 8 anys i les dues legislatures anteriors se varen adquirir 34 vehicles.
Amb la incorporació dels nous vehicles, se'n donen de baixa 22 que majoritàriament superen els 20 anys d'antiguitat.
I s'ha admès a tràmit el recurs que l'Associació de Veïns i Animalistes ha interposat contra l'arxiu del cas contra la granja avícola Ballester de Llucmajor. El passat mes de juny, aquesta explotació de gallines fou denunciada per l'associació Stop Macrogranja per un presumpte delicte de maltractament animal.
La presidenta de l'entitat, Nati García, s'ha mostrat satisfeta amb la resolució judicial i diu que confia en l'actuació de la justícia, ja que les proves assegura son contundentes.
Esperamos y confiamos que la justicia efectivamente actúe y una actividad que es del todo irregular, pues que se cierre, porque no entendemos las medidas que se han ido tomando hasta ahora. La principal, que no se nos hubiese llamado como parte afectada.
L'associació assegura en la seva denúncia que a la granja hi havia animals morts i la presència de rates que posaven en risc la salut pública i animal. Detectades aquestes deficiències, Agricultura ja ha iniciat un expedient sancionador per la via administrativa.
Presó provisional per a un home detingut per apunyalar i deixar greu un altre home son banya després d'una forta discussió. Segons fonts policials, l'arrestat és el germà del Vito, un conegut narcotraficant del poblat.
Els fets varen ocórrer dimecres passat. Segons fonts de la policia, l'home ferit d'uns 40 anys es va dirigir al poblat per comprar droga i una discussió amb un narcotraficant va acabar amb la agressió amb arma blanca. La víctima va haver de ser traslladada a Son Llàtzer a causa de la gravetat de les ferides i el presumpte autor de l'agressió feia feina que tenia una ordre d'allunyament de Son Banya.
I l'home acusat de possessió de gas del riure i d'èxtasi a Eivissa seurà al banc dels acusats a finals del 2028. Això després que avui no s'hagi assolit un acord en la vista prèvia que s'ha celebrat a la secció segona de l'Audiència Provincial.
Els fets van passar a l'agost del 22 a Eivissa quan va ser interceptat en un control rutinari amb diverses substàncies. Duia una setantena de botelles d'oxi nitrós, més conegut com a gas del riure, així com un centenar de pastilles MMDA. L'home ha estat acusat de dos delictes contra la salut pública, pels quals s'enfronta a 4 anys i mig de presó i una multa de 3.000 euros.
I avui ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat d'agredir sexualment la neboda de la seva parella durant 6 anys.
Els fets van passar a Palma entre el 2007 i el 2013, mentre la menor quedava a dormir al domicili de la parella. El Ministeri Fiscal demana 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una menor de 13 anys, a més d'una indemnització per a la víctima de 15.000 euros.
Una trentena de negocis canviaran de mans per mantenir-se oberts gràcies al programa Iberrelleu, que fomenta el relleu generacional per a aquells propietaris que volen jubilar-se però no tenen qui es faci càrrec de l'establiment.
És el balanç que ha fet a IB3 Ràdio la gerenta de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, qui també explica que d'ençà que es va posar en marxa el programa, més de 300 persones estan interessades a cedir o fer-se càrrec d'un negoci que ya está en funcionamiento.
Nosotros acompañamos a las empresas en todo el proceso, desde una valoración hasta la parte jurídica de llegar a acuerdos. De hecho, lo que hacemos es dar eso, garantías jurídicas, financieras y empresariales para que todo el proceso sea adecuado para las dos partes. Ahora mismo podemos decir que se han cerrado ya con éxito 15 procesos y ahí a punto de cerrarse también otras 15 procesos.
Entre els negocis que cerquen relleu, la merceria de Palma, la Veneciana. La següent generació no se'n vol fer càrrec d'un establiment en ple centre de ciutat que va arrencar amb un negoci embrionari de teixits, en plena guerra civil i fins a arribar al que és avui, un establiment emblemàtic que funciona. Així ho explica Pere Antoni Arbona, propietari.
Funciona el que ve amb mon pare, que tens una mina, i hi ha una mina de carbó, però... perquè clar, és una mina, però ara de picar i ara de... Bé, ja ho veus. Discutiblement, lo seu és que continuï. Però, clar, hi ha d'haver qualcú disposat a fer ratzi.
Avui, que fa just 45 anys a l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquells fets.
A través de les xarxes socials ha dit que amb aquesta desclassificació que s'aprovarà demà al Consell de Ministres se salda un deute històric amb la ciutadania. Afegeix que les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure. Maria Jesús Montero és la vicepresidenta i ministra d'Hisenda.
Esta fecha siempre son una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de nuestra democracia, pero también las amenazas. Ojalá los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique aporten luz sobre esto, no solo para los investigadores, sino, como digo, para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia.
El Partit Popular considera que l'anunci és una nova cortina de fum del govern de Pedro Sánchez. És del Bala de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida.
En mi opinión, y hay que decirlo así, hay que trabajar en la hipótesis de que está políticamente muerto, porque si no, no te sacas todos los días un conejo de una chistera. Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23F? Si tú estás seguro de que tienes el mejor gobierno que ha tenido España... ¿Por qué tienes que hablar de lo que pasó hace 45 años?
Socis de l'executiu celebren la notícia, però ho veuen insuficient. Són Enrique Santiago, de Sumar, Ángela Micó, de Compromís, y Pablo Fernández de Podem.
Necesidad democrática que nuestro pueblo, que toda España conozca quiénes prepararon lo que fue pues el mayor atentado contra la democracia que hemos vivido desde la muerte del dictador.
Que ya tocaba. Parece que al final también se utilicen determinados días para hacer anuncios concretos que puedan funcionar bien por el día que es hoy, pero ya tocaba desde hace tiempo.
Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que, desde luego, los plazos que en ella se contienen se reduzcan. Así que, bueno, como noticia, evidentemente no nos parece mal, pero es insuficiente.
El PNB aplaudeix la decisió, però aprofita per demanar la desclassificació també dels documents sobre el cas Tabalza i els successos del 3 de març a Gasteiz. En la mateixa línia, Bildu diu que considera que és una bona notícia que hauria d'obrir la porta també a esclarir altres casos que la societat basca reclama.
Molt pendents avui de Mèxic, que s'enfronta a una escalada de violència després de la mort del Mencho, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación. Era un dels capos més cercats del país i ha estat abatut aquest diumenge en un operatiu policial amb intel·ligència dels Estats Units.
Ha mort quan les forces federals el traslladaven des de Tapalpa cap a Jalisco. En l'operatiu han mort 6 integrants més d'aquesta organització criminal. Un fet que ha desencadenat una onada d'aldarulls al país amb vehicles incendiats i carreteres tallades. De moment s'han detengut 25 persones per aquests episodis i el govern estatal ha activat el Codi Vermell. Ha suspès el transport públic en algunes zones i les classes presencials per avui. Països com el Canadà i Espanya han sol·licitat als seus ciutadans que evitin sortir al carrer i extremar la precaució. La presidenta de Mèxic ha fet una crida a la calma a la població per la situació de violència instaurada.
I després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha pegat a la política arancelària de Donald Trump, diferents veus dins la Unió Europea demanen que no es ratifiqui el pacte comercial en Washington. L'acord creu que es va signar l'any passat, després de mesos de tensions i amenaces de Donald Trump, que podria quedar en un no-res. Avui s'ha convocat una reunió d'emergència per abordar aquest assumpte. Així arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Estaran operatives d'aquí 2 o 3 mesos i forma part aquesta actuació de les mesures que la institució insular posarà en marxa per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
D'altra banda, ja estan en funcionament les dues noves escales mecàniques de l'accés principal a l'estació intermodal de Palma.
Des del 2019 fins ara, el nombre de persones que passen diàriament per l'estació intermodal s'ha triplicat i ha arribat als 16,5 milions.
I localitzat en bon estat de salut l'ancià amb Alzheimer, que hi va desaparèixer a Porreres.
Es va perdre la pista en sortir a fer una volta després de dinar. L'ampli dispositiu de cercar ha permès localitzar-lo avui migdia a un camí del poble.
Tot d'una, parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, tant des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar, el Consell instal·larà 250 càmeres a diferents punts de Mallorca per controlar els vehicles que entren a l'illa. Estaran operatives d'aquí 2 o 3 mesos, segons ha afirmat avui el Consell Insular de Mobilitat, Fernando Rubio, després d'una reunió mantinguda amb Aleval. Tant la patronal del Rentacar a les Illes com l'Institut Insular afirmen que es necessiten dades objectives per establir les restriccions.
En la mateixa línia que les navilieres, el president de Baleval, Cristóbal Herrera, afirma que per posar limitacions a l'entrada de vehicles a l'illa s'han d'obtenir dades reals. Una mesura que passa, diu, per la instal·lació de càmeres a diferents punts de Mallorca per fer un recompte dels vehicles i conèixer també la seva procedència. De fet, la meitat dels dispositius que el Consell preveu instal·lar a 125 punts de l'illa són càmeres que enregistren la matrícula, mentre que l'altra meitat seran de vigilància. En qualsevol cas, per a la patronal del Rentacar, la solució no es limita a l'entrada de vehicles.
Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación es un error y que en lugar de solucionar problemas va a crear más de los que se piensa. Ibiza nos ha demostrado que los problemas de congestiones no se solucionan limitando solo al Rentacar, sino que hay que tener una visión mucho más holística y que meter mucho más transporte público.
Segons Herrera, l'estudi de càrrega no ofereix dades reals perquè es basa en estimacions que són falses, un punt que el conseller insular de Mobilitat nega, tot i que també afirma que estan d'acord amb la patronal en la necessitat de fer un recompte de vehicles en les càmeres, una mesura de la qual ja fa un any que se'n parla i que per molts mallorquins arriba tard, com demostra la reacció d'aquest ciutadà que ha interromput les declaracions d'Herrera avui migdia a la sortida de la reunió.
Tecnológicas que ayuden a gestionar.
El mallorquín se la merda, no tenim res. Això és el que teniu que fer. Primer nosaltres. Només feu feina si hi ha dos pes.
Amb tot, la compareixença davant dels mitjans ha continuat i en el seu torn, Fernando Rubio ha assegurat que és imprescindible el consens social i polític per a la creació de la llei. Afirma que la demora es deu als terminis de l'administració.
No hemos esperado. Al final ha sido la tramitación de esa instalación de cámaras. Hemos tenido que hacer un contrato y entonces la contratación pública y el procedimiento administrativo es así, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido seguir los plazos previstos por la ley. Ahora ya se ha producido la adjudicación de las cámaras y, por lo tanto, ahora ya veremos efectivamente como una realidad la instalación de las mismas, ¿no?
En total, el Consell instal·larà 250 càmeres en 125 punts de Mallorca. En cada un n'hi haurà una que llegirà les matrícules dels vehicles, de les quals 36 tindran sonòmetres i s'ubicaran a la Serra de Tramuntana, i una altra en farà un recompte. Uns equipaments que tindran un cost total d'1.200.000 euros.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma treu pit del Servei de Bus a Ciutat, diu que els usuaris proposen un 7,6 de nota al funcionament de l'MT, en destaquen la amabilitat dels conductors i la puntualitat, entre d'altres. El tinent de Balda de Mobilitat, Antoni Deudero, destaca que s'ha assolit un rècord de passatgers en 65 milions de persones gràcies a les inversions en personal i vehicles.
Deudero ha explicat que els principals punts del darrer informe de l'MT ja ha desmentit la teoria que els busos estiguin col·lapsats pels turistes. Afirma el tinent de Balda que 8 de cada 10 usuaris és resident i que només el 10% restant són visitants.
El 89,6% de los usuarios son personas residentes en Mallorca. Es decir, se rompe con el dato el prejuicio de que hay una sobresaturación de usuarios por una oleada masiva de turistas.
Deudero assegura que mai no s'havia invertit tant en la xarxa de busos de Palma amb la incorporació de prop de 25 vehicles nous que arriben als 193 i més de 200 treballadors nous en plantilla, que ja superen els 900.
La envergadura del trabajo que se ha realizado desde la MT de Palma en conductores, la sala, técnicos, mecánicos, etcétera, ha sido ímprobo, gigante. Nunca antes en la historia había ocurrido. Y en consecuencia quiero lanzar ese primer mensaje de agradecimiento a toda la plantilla de trabajadores.
Segons el regidor de Mobilitat, la darrera enquesta als ciutadans sobre el funcionament de l'MT té resultats molt positius. Afirma que de mitjana es posa un 7,6% de nota al servei, destacant la mobilitat dels conductors, la puntualitat i la il·luminació de les parades.
I ja estan en funcionament les dues noves escales mecàniques de l'accés principal a l'estació intermodal de Palma. El Govern i Serveis Ferroviaris de Mallorca les han inaugurat avui i han remarcat que aquesta actuació forma part de la primera renovació integral de l'estació des de la seva creació fa gairebé 20 anys. Des del 2019 fins ara, el nombre de persones que passen diàriament per l'estació intermodal s'ha triplicat i ha arribat als 16,5 milions.
La instal·lació de les noves escales forma part del procés de renovació de les 10 escales en total que hi ha a l'estació, on tot les altres dues d'accés principal estaran renovades d'aquí 2 o 3 mesos. Fa un any ja es varen substituir les 4 que donen accés a les andanes de tren i metro de SFM i al novembre s'iniciaren els treballs per renovar les d'accés al vestíbul. És la primera vegada que es du a terme aquesta renovació d'ençà que es va inaugurar l'estació intermodal el 2007. La gerent del Consorci de Transports de Mallorca és Lluïsa Serra.
Les escales de l'intermodal feien més de 16 anys que s'havien instal·lat. Durant 10 anys van estar a l'intempèrie, van suportar pluja, sol, i estaven molt deteriorades. No s'havia fet cap manteniment com s'havia de fer i ja eren escales que no podien, s'havien de canviar.
D'aquí uns dies començarà a funcionar una de les escales que davallen a les dàrsenes d'autobusos i es finalitzarà així la primera fase de renovació d'aquests equipaments. La resta d'escales es completarà en una segona fase durant el segon trimestre d'enguany. El conseller de Mobilitat és José Luis Mateo.
Ya están en funcionamiento estas dos nuevas escaleras de acceso al vestíbulo de la estación intermodal. De hecho, ahora mismo están en funcionamiento las 4, si bien es cierto que las otras dos en breve van a pararse porque van a renovarse, son las que nos quedan por renovar para continuar esta operación que finalmente va a desembocar en la renovación de las 10 escaleras de la estación intermodal.
Mateo ha destacat que la reforma integral de l'estació intermodal de 3,6 milions d'euros inclou també altres millores com la instal·lació de 9 banys públics, la substitució del paviment podotàctil per facilitar els desplaçaments de persones amb discapacitat visual, la creació de 9 aparcaments de bicicletes amb capacitat per a 72 places i la transformació de l'oficina d'atenció a l'usuari en un espai més ampli, accessible i funcional.
2:40, més qüestions. El govern construirà una residència per a gent gran a Sineu, tindrà 60 places i la inversió prevista és de 10 milions d'euros. Ara l'Ajuntament començarà la recerca dels terrenys per ubicar-la.
La nova residència per a gent gran depenent donarà servei a tota la comarca del Pla. El projecte forma part del nou Pla d'Infraestructures Sociosanitàries per al període 2026-2030 i s'invertiran 10,7 milions d'euros. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència i Guillermo Sánchez, el president de l'IMAS.
Es una forma, evidentemente, pues de apostar por la atención a las personas dependientes, también por crear nuevos recursos, crear nuevas plazas, y creíamos que además pues la ubicación en el municipio de Sineu era perfecta también para dar cobertura pues a las necesidades de toda la comarca.
Hoy es un día importante en ese refuerzo, en ese incremento de esas 60 plazas para los vecinos de Sineu, para los vecinos de la comarca de Esplà, y que además aplicaremos ese modelo central a la persona que hacemos en el IMAS para que los requerimientos y las necesidades de les persones majors pues sean atendides de les millors maneres.
Ara començarà la redacció del projecte i la recerca d'un solar per part de l'Ajuntament per ubicar la residència. L'objectiu és que l'obra pugui estar acabada l'any 2030. Tomeu Mulet és el balde de Sineu.
Ara cercarem l'ubicació més idònia, tenint en compte el nostre poble, més a les afores del poble, mirarem una ubicació que creiem que pugui ser la més adequada per residents.
L'antiga residència de Sineu, que era privada, ha tancat aquest hivern. Tenia 25 places i els usuaris han hagut de ser recol·locats en altres centres.
Mentrestant, les obres estructurals de Santa Ponça, Magaluf i Peguera avancen dins del pla d'infraestructures presentat per l'Ajuntament de Calvià i han de finalitzar un dia més de l'inici de temporada alta.
Les remodelacions del Boulevard i de l'Avinguda Jaume I de Santa Ponça i del Passeig Marítim de Magaluf tenen un pressupost total de prop d'11 milions d'euros i estan finançades per fons europeus amb ajuda estatal i autonòmica. Juan Antonio Mangual és el balde de Calvià.
Molt satisfet i anant treballant i continuant i esperant minimitzar les molèsties en els comerciants i tots els veïnats, perquè en el final les obres duen molèsties, però el que intentem és actualitzar una feina que no estava feta i la duim en temps i forma.
I ho dèiem en titulars, localitzat en bon estat de salut l'ancià amb Alzheimer que hi va desaparèixer a Porreres en sortir a fer una volta després de dinar. L'ampli dispositiu de cerca ha permès localitzar-lo avui migdia a un camí del poble.
El dispositiu de recerca es va activar al voltant de les 9:30 d'ahir vespre. L'ancià que pateix Alzheimer i Parkinson havia sortit a fer una volta després de dinar i no va tornar al seu domicili. Bombers, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil i veïnats de Porreres el començaren a cercar fins a les 4 de la matinada.
I llavors, quan va arribar a casa nostra, llavors tenim un grup de molta de gent i van parar, que per favor parassin damunt les xarxes, i això era ahir vespre de veure les 8:30.
La zona que nosaltres vivim, jo vaig telefonar a la policia, va dir el meu home farà voltes pels camins que són més... que coneixem més la zona.
De vers les 8 del matí s'hi han tornat a posar amb el suport de l'helicòpter de Samilana, que feia batudes des de l'aire. Poc abans del migdia l'han trobat al camí de Sorvell, una zona que ja havien rastrejat ahir. Xisco Grimalt, tècnic dels bombers de Mallorca, i Joan Fornàs, el director d'emergències de Mallorca. Els escoltam.
La unitat canina ahir ja mos va marcar un rastre que ha estat molt important. Mos va indicar una direcció i aquesta direcció l'hem usada per plantejar un de sector de recerca i, efectivament, ha donat positiu.
En fosca fa mal cercar, potser ell este o té que quedar dormit i no sentia... Potser varen passar per davant i no varen sentir, no ho sabem.
L'home ha passat la nit a la intempèrie, amb temperatures que han baixat fins als 4 graus, però anava abrigat i l'han trobat en bon estat de salut. No obstant això, l'han traslladat amb una ambulància per fer-li una valoració mèdica.
I amb aquesta bona notícia arribam a les 2:45. Continua informació aquí a Vedet Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai de la informació esportiva parlant del Real Mallorca, que continuarà en posicions de descens després de caure a Baleidos.
Els vermells van perdre per 2-0 contra el Celta i seguiran una setmana més a la zona més baixa de la classificació. Iago Aspas, que va entrar des de la banqueta, va fer els dos gols del partit. El primer va arribar de penal al minut 85, després que Antonio Raillo, que tornava a jugar gairebé un mes i mig després, agafés Borja Iglesias dins l'àrea i l'àrbitre xiulés la pena màxima. I la sentència d'Aspas va arribar al minut 95 amb assistència de Suidberg. Sentim l'entrenador Jagoba Arrasate parlant del partit.
A nivell defensiu, sí, el compromís, el trabajo que hemos hecho ante un equipo que tiene un montón de argumentos ofensivos, y creo que hemos trabajado bien a nivel defensivo. Es verdad que han tenido alguna ocasión, pero normalmente en casa suelen tener mucho más, y bueno, la pena de esa acción. Es verdad que estoy muy descontento, sobre todo con el trabajo que hemos hecho con balón, ¿no? Porque creo que hemos amenazado poco, hemos intimidado muy poco, y en primera división para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque.
El Mallorca només va realitzar un remat en tot el partit i, de fet, ni tan sols va anar a porteria.
Es verdad que hemos generado muy poco. Nos ha costado conectar con los de dentro, y cuando no conectas con los de dentro luego es difícil sacar fuera o conectar con los de arriba. Nos han apretado muy bien y es verdad que no nos hemos encontrado. Aparte de que nos ha costado, creo que también hemos estado imprecisos y bueno, creo que lo que he dicho antes, ¿no? Hay que hacer mucho más en ataque sobre todo para que el rival se sienta amenazado.
Una de les grans febleses del Mallorca són els gols encaixats. L'equip acumula 10 partits consecutius sense deixar la porteria a zero i només ho ha aconseguit en 3 ocasions aquesta temporada. Leo Román diu que l'equip ha de ser més decisiu a les àrees.
No, ansiedad creo que no. Nosotros somos conscientes de que dependemos de nosotros mismos, que tenemos que sacar puntos y sobre todo que tenemos que mejorar. Tenemos que ser decisivos en las áreas, como vengo diciendo cada vez que salgo a hablar, que bueno, que creo que es lo más importante. Y nada, ser una piña, ir todos a una y confiar en lo que nos dicen y ir a muerte, que no queda otra.
El porter Vicent diu que l'equip està dolgut.
Bueno, el equipo está dolido, evidentemente, no puede ser de otra forma. Es lo que vengo diciendo, a nadie le gusta estar en esas posiciones de abajo. Somos responsables, sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, sabemos que este equipo no es para estar aquí abajo.
Amb la d'ahir, el Mallorca suma 3 derrotes consecutives a la Lliga i és antepenúltim a la classificació, només per damunt de Levante Oviedo, amb 24 punts en 25 jornades disputades. Jagoba Arrasate, tot i que encara sembla que manté la confiança de la directiva, va confirmar que es troba en el seu pitjor moment des de que va arribar al club.
Solamente sí, porque estamos en descenso y quedan 13 partidos, pero bueno, pues agradecer esas palabras, pero bueno, a mí lo que me fastidia es no poder corresponder a eso. Lo que quiero es que el Mallorca se salve y vamos a hacer todo lo posible para que salve y luego ya habrá tiempo de hablar.
Pel que fa als altres resultats del partit de diumenge, el Sevilla va guanyar 0-1 al Getafe i es situa 5 punts del Mallorca, el Barça es va imposar per 3-0 al Levant i el Villarreal va guanyar 2-1 al València. El conjunt xe, per cert, és 16 amb 26 punts, els mateixos que l'Avés i Rayo. Aquesta 25a jornada es tancarà avui a les 9 del vespre amb el partit entre l'Avés i Girona.
A la primera federació, nova derrota de l'AUD Eivissa fora de Can Misses.
Els blaus cels van perdre per la mínima al camp del Terol amb un solitari gol duo redon al minut 7. Amb aquesta derrota, el conjunt de Miguel Álvarez es situa 14 a la classificació amb 32 punts, a 4 del descens i a 4 també de les posicions de play-off descens. Escoltant Manu Pedreno, jugador de l'AUD.
Sabíamos lo que veníamos. Ellos eran un equipo que aquí en casa juegan muy directo, le está yendo bien y bueno, hemos tenido un pequeño error en la primera parte que nos ha condenado. Pero nada, mañana es lunes, nueva semana, refrescar mente y ya por los tres puntos en casa.
L'AUD Eivissa suma així tres derrotes consecutives fora de casa. El pròxim partit serà Can Misses contra el Tarassona.
A la segona federació, el poblense conserva el lideratge gràcies a la diferència de gols.
El conjunt poblè, que no va poder pesar de l'empat a 0 contra l'Atlètic Balears, continua líder del grup amb 45 punts, els mateixos que el Sant Andreu, que va guanyar per 1-3 a la Societat Esportiva a Eivissa. Òscar Troia, entrenador del poblense, ha valorat l'empat sense gols contra l'Atlètic Balears.
O sea, me quedo conforme con el punto por el partido, no por la clasificación. Al final, yo creo que el partido ha sido muy disputado, muy igualado. Creo que ellos fueron mejores que nosotros en la primera parte. Y bueno, yo creo que ninguno de los dos penalizó al otro en los momentos que fueron superiores, que fuimos superiores o que fueron superiores ellos, y el empate para mí es justo, no sé qué pensáis vosotros.
L'entrenador blanquiblau, Luis Blanco, es va mostrar content amb el punt aconseguit.
Un punt fora de casa, està clar, que sempre ho dic, però volem guanyar sempre volem guanyar. Avui no hem estat acertats i després bueno, també hem estat exigits perquè és un molt bon equip. O sigui que per nosaltres això, el que hem transmès avui, el que hem transmès ens ha de servir per sumar.
L'Atlètic Balears és tercer amb 41 punts, 4 manco que el poblense i el Sant Andreu. Precisament el conjunt català va guanyar per 1-3 a la Societat Esportiva Eivissa i és el gol de Carlos Gilbert el que manté el poblense líder. L'entrenador de l'equip Itius, Raúl Cassany, ha parlat del partit contra Sant Andreu.
Si tu no contra estos equips que saps que són millors, que tenen jugadors de contrastats, no surts al camp a nivell de competir i a nivell de segones jugades molt fort, doncs te passa això.
I a l'altre derbi balear d'aquesta jornada, dura derrota de l'Andratx per 1-2 contra el Porreres a Sa Plana. L'equip de José Contreras s'enfonsa a la zona baixa de la classificació. Escoltam el tècnic Andritxol.
Una parte triste, estoy un poco enfadado, ¿no? Es porque creo que algunos jugadores o el equipo en sí no sabía lo que nos estábamos jugando, ¿no? Ellos sí.
Per la seva part, el Porreres agafa forces amb aquests 3 punts, tot i que encara ho té molt difícil per salvar-se del descens. El conjunt porrerenc és penúltim amb 20 punts, 3 manco que l'Andratx, el Barbastre i el Lleida. Jaume Mut és el seu entrenador.
Però sobretot per sumar 3 punts i que mor mantengui dins la categoria amb opcions, perquè jo crec que ja ho havia dit durant la setmana, si avui no aconseguien la victòria era pràcticament impossible.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal visitarà el Riga amb un avantatge de 3 gols.
Victòria agradolça del conjunt mallorquí per 7 gols a 4 contra el Riga i a Son Moix en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. El Palma Futsal se'n va anar al descans amb un avantatge de 5 gols i fins i tot va arribar a posar el 6-0 al marcador. Però a la segona part, 4 gols dels letons van embrutar el resultat per als mallorquins. L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, es va mostrar enfadat amb els errors que va cometre el seu equip.
Tenemos un partido totalmente controlado, bien diferencia de goles, ha sido desconexión, dejar de competir en una eliminatoria de cuarto final de Champions. Y son errores muy graves. Hemos cometido errores propios nosotros, son 3 goles, pero así como se había puesto el partido, por sabor que tenemos ahora es amargo, porque hemos regalado los 4 goles, ¿no?
El partit de tornada d'aquests quart de final de la Champions es disputarà el 6 de març a Letònia.
En bàsquet, el Madrid de Sergi Llull es queda a les portes d'un nou títol.
El Baskonia s'ha proclamat campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Real Madrid per 89-100 en una final molt ajustada. El menorquí es queda a les portes d'ampliar el seu palmarès, però sí que suma un nou rècord. Sergi Llull s'ha convertit en el jugador que més minuts s'ha disputat a la història de la competició.
I I acabem parlant de diverses notícies en format més breu.
Els Jocs Olímpics d'hivern de Mila Ortina han viscut el seu darrer acte a l'Arena de Verona, una cloenda que ha comptat en l'òpera italiana com a fil conductor. Espanya ha marcat el seu rècord històric sumant 3 medalles, un or, una plata i un bronze. El medaller l'ha liderat Noruega per tercera vegada consecutiva amb un total de 41 metalls. I pel que fa al trot, New Bomber Mar, manat per Joan Bausà, va ser el guanyador del Premi Menorca i hora baixa a Son Pardo amb un temps de mitjana d'un minut de 7 segons i una dècima. Nico de Font, manat per Francesc Bennàsser, i Nathan de Font, amb Guillem Riera les Rennes, completaren el podi, tot en una carrera classificatòria per al Gran Premi Nacional i que va repartir 6.000 euros en premis.
Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Fem ara una pausa i tot d'una a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Coincidint pràcticament dia per dia amb el centenari de la mort de Joan Alcover, que serà dimecres, el Saló d'Actes del Consell Insular de Mallorca ha acollit avui la presentació del primer volum de les seves obres completes a càrrec de l'editorial Moll. 600 pàgines. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que recull la prosa completa d'aquest creador referencial.
Obres tant en català com en castellà, ja que les va conrear totes dues fins a decantar-se per la llengua pròpia, amb un extens i imprescindible estudi introductori a càrrec de l'especialista Maria Antònia Perelló, que defensava la vigència de les seves paraules i els seus pensaments.
Que vivim una època de violència a Europa, en les guerres que hi ha, i vivim un egoisme de l'home. Si tornar-lo a llegir, diríem, les conferències, tanta humanització a l'art, reacció literària, l'art segon Tolstoi, cultura del llenguatge, te n'adones que és molt modern.
L'edició de les obres completes de Joan Alcover han estat possible gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell de Mallorca.
Una batalla tras otra és la gran guanyadora dels premis BAFTA, els de l'Acadèmia de Cinema Anglès d'enguany, el darrer gran palmarès abans dels Òscars. Tot en una nit on el màrtir suprem de Timothée Chalamet ha marxat amb les mans buides, igual que ho ha fet Sirat.
Sí, és que finalment ha estat Valor Sentimental la gran competidora de la pel·lícula de l'Aixe, en la que s'ha endut el guardó a millor film en parlant o anglesa. Però tornant a l'inqüestionable triomf d'una batalla tras otra, 6 dels 14 guardons als quals aspirava, millor pel·lícula, direcció, muntatge, fotografia, guió, actor de repartiment per Sean Penn, el director Paul Thomas Anderson animava tothom a celebrar-ho al bar i citava Nina Simone com amb aquesta dita: la llibertat és no tenir por.
We have a line from Nina Simone that we stole in our film. She says, I know what freedom is, it's no fear. So
Let's keep making things without fear. It's a good idea. See you at the bar. Thank you.
Martí Suprim, com dèiem, no ha aconseguit cap dels 11 premis als quals aspirava. Eren els mateixos guardons de Hamnet, que ha assolit finalment el de millor pel·lícula britànica i millor actriu. Una extraordinària Jessie Buckley, ho sabreu si heu vist la pel·lícula, que feia extensible el seu agraïment a totes les dones que d'una manera o altra han ajudat a que sigui diferent.
This really does belong to the women past, present and future that have taught me and continue to teach me how to do it differently.
El millor actor ha estat la gran sorpresa de la nit, un emocionat Robert Aramello per Incontrolable, I Swear, que es feia creus d'haver guanyat, per exemple, a Leonardo DiCaprio.
I absolutely can't believe this. I can't believe that I'm looking at people like you and I'm in the same category.
Un triomf molt celebrat a la grada per Joe Davison en Síndrome de Tourette, en qui s'inspira precisament el personatge que li ha donat el guardó. Els apartats de repartiment, els guardons, els ha rebut Wimmy Musaco per Los Pecadores i Sean Penn, com dèiem, per Una batalla tras otra. En animació, Zoòpolis, Zootrópolis 2 s'han dut el premi i el millor documental ha estat per Mr. Nobody contra Putin.
És moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 23 de febrer. 17 anys després de posar-ne la primera pedra, s'ha inaugurat el Parador d'Eivissa, el primer establiment d'aquest tipus a la comunitat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En total, 47 milions d'euros per enllestir les instal·lacions que avui han inaugurat les autoritats, però que fins dia 10 de març no comença a allotjar clients. Una infraestructura de 66 habitacions, de les quals 25 s'han hagut de destinar treballadors per poder així completar la plantilla. Jordi Areu és ministre de Turisme.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I, a més, que visitin el que serà una proposta també de museu, perquè aquí, clar, un pot veure des de ruïnes dels fenicis de totes les petjades que al llarg de la història hi ha hagut en aquesta illa.
El Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa per estudiar la càrrega viària.
Estaran operatives d'aquí 2 o 3 mesos i forma part de les mesures que la institució insular posarà en marxa per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Així ho ha afirmat avui el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubió, després de reunir-se amb la patronal dels Rentacar a les Illes Balear.
No hemos esperado. Al final ha sido la tramitación de esa instalación de cámaras. Hemos tenido que hacer un contrato y entonces la contratación pública y el procedimiento administrativo es así, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido seguir los plazos previstos por la ley. Ahora ya se ha producido la adjudicación de las cámaras y, por lo tanto, ahora ya veremos efectivamente como una realidad la instalación de las mismas, ¿no?
Els titulars de la jornada passen també pels problemes que dona el nou sistema de la targeta sanitària.
Després de la migració feta el cap de setmana, que va deixar inhabilitada la targeta per expedir receptes electròniques i recollir medicaments a les farmàcies, avui el sistema SIMMA ha registrat incidències que, segons el Col·legi de Farmacèutics, afecten apotecaries, hospitals i centres de salut. Vicenç Terrades és el president del Col·legi de Farmacèutics.
Té un poc de crisi, no?, perquè ve la gent i no poden treure la medicació. Allà segueix la contingència de que si van al centre de salut li fan la recepta en paper, si és una urgència.
El govern precisa que les errades es donen a la dispensació, no la prescripció, i que es fa feina per resoldre aquesta incidència.
Es posa en marxa un nou programa per a afectats pel suïcidi d'un familiar o d'un amic.
La iniciativa de la Conselleria de Salut i la Creu Roja té un abast potencial de 400 beneficiaris a l'any per l'impacte que pot tenir cada cas. El president de la Fundació Creu Roja a les Balears, Mateu Ballester, ha explicat que, més que teràpia psicològica, l'entitat oferirà suport emocional i grups d'ajuda mútua.
ya tenemos, que digamos, un recorrido con programas que teníamos con la Cruz Roja Te Escolta, entonces ya atendemos a este colectivo de las personas vulnerables. Apuesta también por acciones comunitarias, formación, sensibilización, para que estas personas puedan llevar su duelo con dignidad y, sobre todo, también explicar un poquito a la comunidad el problema este del suicidio.
I avui, que fa just 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquells fets.
A través de les xarxes socials, ha dit que amb aquesta desclassificació que s'aprovarà demà al Consell de Ministres se salda un deute històric amb la ciutadania. Afegeix també que les democràcies s'han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure.
I una notícia de